El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
El Congrés dels Diputats ha fet una modificació al Codi Penal per endurir les penes a la reincidència en els delictes lleus de furts. Tot plegat fruit de l'acord en base a una esmena presentada pel PDeCAT per endurir el càstig als petits robatoris reiterats, un fenomen que afecta especialment comerços i zones turístiques. Les patronals comercials han celebrat la notícia que permetrà lluitar contra la multireincidència en petits furts. En parlem aquesta hora amb el Jaime Lapat, que és diputat tercer de la Junta de Govern del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell i advocat especialista en dret penal. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Molt bon dia.
Com s'ha fet aquesta modificació del Codi Penal i quina importància té?
Bueno, aquesta modificació s'ha fet aprofitant una reforma d'una llei sobre una matèria de terrorisme, que és una llei orgànica, i que per tant podia permetre la modificació del Codi Penal, que també és una llei orgànica i que requereix d'una majoria molt més àmplia del normal. I bueno, s'ha aprofitat d'aquesta forma que ha presentat el PDeCAT al Congrés, que ja portava molt de temps intentant fer-la des de la patronal i des de moltes empreses i des del comerç que volien aquesta modificació.
Què implica aquesta modificació? És a dir, quins canvis substancials hi ha?
Doncs aquesta modificació ve de molt enrere, no? El 2010 ja estava a l'article 234 del Codi Penal, ja es preveia aquest tipus de reincidència, perquè els furts de menys de 400 euros, quan hi havia tres en un període de temps molt, molt petit, doncs es considerés un delicte i no una falta. El que passa és que aquest article i aquesta modificació que va veure el 2015, que va introduir el PP al seu programa, va fer que totes les faltes es modifiquessin i a partir d'aquell moment, al no hi haver-hi falta, sinó que es convertien en delitos leves, doncs no es va tenir en compte aquesta multireincidència i va desaparèixer del Codi Penal el fet de que una persona cometés tres delictes en un període de temps quan la quantitat que es sustraïa era inferior als 400 euros. I ara, després de 7 anys de la modificació del Codi Penal, se torna a ficar aquest apartat a l'article 234 del Codi Penal. Però és una cosa que històricament ja estava des de l'any 2010 i va tenir una vigència de 5 anys.
Per tant, ara el que passa és que si una persona comet 3 furts de menys de 400 euros en un temps relativament curt, això es considera un delicte i no un delicte lleu.
Efectivament. Bueno, suposo que seran 3 anys com va ser el 2010. No tinc encara el texto de la enmienda que ha fet el PDeCAT, però suposo que anirà en aquesta a partir de 3 delictes, no? Que és el més normal i el que pot ser que tingui una importància més important per al comerç i el que volia la patronal, no?
I a partir d'aquí, això com es gestiona? És a dir, quan hi ha aquest delicte, què ha de passar amb aquesta persona? Hi ha un judici ràpid? Com es treballa des d'aquest punt, diguéssim?
Sí, efectivament, ha d'haver un judici ràpid i es fa el judici la setmana que té el jutjat de guàrdia, doncs ja, si entren el dilluns i acaben el diumenge, doncs el dimarts següent es fa el judici i bueno, si hi ha tres a la següent guàrdia o al segon tornen a agafar aquesta persona, doncs tindria la multireincidència, serien 3 seguits i a partir d'aquest moment doncs es convertiria en un delicte, el que faríem. Clar, però s'ha de tenir tot això, bueno, amb una estadística i amb un control important als jutjats, perquè no estiguin coordinats, perquè pot ser que estigui en el jutjat de Sabadell, però en Terrassa ho pot fer, també pot fer aquesta multireincidència en un altre lloc, en Cerdanyola, m'entens? I cada partit judicial ha d'estar completament coordinat a través d'una base de dades important de l'administració de justícia, perquè si no tindria gaire sentit, m'entens? El que passa és que, clar, aquesta informació ha de ser molt ràpida i ha d'estar molt bé controlada. Això no sé com ho faran ara amb els sistemes que hi ha a la justícia a Catalunya.
Clar, aquesta és una de les qüestions que li volia preguntar, de fet, perquè, clar, quan parlem de judicis ràpids en una justícia en què ens diuen que és de tot menys ràpida, no sé si realment aquests judicis ràpids es compleixen o no es compleixen i si pot haver suficient comunicació i coordinació entre estaments perquè això sigui d'aquesta manera que m'està dient.
Bueno, tindria que ser així. En principi ha de ser així. A més, quan la policia fa la detenció d'aquesta persona i ho porta tot al jutjat, ells directament les bases de dades de la policia sí que estan totes coordinades i estan comunicades, o sigui que no hi hauria problema, i tindrien que sortir els antecedents policials, que no penals, perquè aquest tipus de delicte, no delicte, de judici, de delicte lleu, que ara es diu que no es falta, no porten aparejada uns antecedents penals abans. No tenien. I ara, amb aquesta modificació, sí que tindran, clar. Però les bases de dades de la policia sí que controlaran perfectament que aquesta persona ha estat detinguda per un fet similar o igual un dia, dos o tres o quatre abans, m'entens? O sigui, a partir d'aquí sí que es podria tenir controlat tot això.
I realment els judicis ràpids acaben sent judicis ràpids? És a dir, hi ha judicis ràpids a dia d'avui, tal com funciona el sistema judicial espanyol?
Sí que hi ha judicis ràpids, però l'única característica que tenen és que l'acusado es conforma amb la pena. Quan va al jutjat, et diu sí, ho he fet jo, i ho reconec, i llavors sí, surt amb una sentència a la mà. Però si l'acusado diu que ell no ho ha fet, s'ha de fer un judici. Perquè el que es fa al judici és el judici ràpid, en teoria, el dia del judici ràpid, és que declara l'acusado, declara el perjudicado, el fiscal fa un escrit d'acusació, la defensa es mostra d'acord o no es mostra d'acord, i després, si no hi ha acord, se'n va a dos, tres o quatre mesos el judici. Uh-huh. Però tota la instrucció, la fase d'instrucció que pot trigar un munt de mesos, doncs quan és un judici ràpid, perquè està tot fet pràcticament, perquè no hi ha gaire instrucció, doncs es fa en el mateix jutjat de guàrdia i sortiria amb la sentència aquell mateix dia. Però quan no hi ha acord i l'acusado vol que se li faci una vista oral, doncs triga 3, 4, depenent de l'assumpte que sigui. Si és un cas de violència de gènere, doncs aquests en 3 mesos. I un de delitos d'alcoholèmia i de conducció sense carnet i coses d'aquestes, contra la seguretat del tràfic, aquests també 3 o 4 mesos.
Per tant, depèn també una mica de cadascun dels casos. Aquests casos, aquests fets d'aquests furs que estàvem parlant avui, realment es produeixen tan sovint com perquè faci falta aquesta modificació? És a dir, realment, per la situació actual en la que ens trobem, feia falta fer aquesta modificació del Codi Penal?
Bueno, en les grans capitals sí que fa falta. A Barcelona, i a Madrid, i a València, a Bilbao, sí, perquè hi ha, bueno, aquestes bandes de carteristes que estan al metro, que estan als mercats, i la realitat és que sí, o a la Rambla, estan contínuament, bueno, fent aquest tipus de delictes. Sí, sí. Això sí que és necessari, perquè a més entraven directament, els detenien i sortien al moment de comissaria, perquè no arribaven a ser detinguts, perquè és un delicte lleu i ningú pot ser detingut per un delicte lleu, o el que eren abans les faltes.
I llavors, a la zona de Sabadell passa molt o realment no és una zona en què realment aquests casos siguin molt prominents?
No hi ha gaire. El Corte Inglés només és la zona més important i a la Rambla, però no hi ha gaire delictes d'aquest tipus.
Uh-huh. Aprofito que el tinc al telèfon i ara en parlàvem una mica, no?, de la situació als jutjats, no?, d'arreu de Catalunya, però li personifico una mica en els nostres, en els que ens afecten, en els de Sabadell, no?
Sí.
En aquest cas, la situació encara s'alenteix més, és a dir, quan parlem de judicis ràpids a la zona de Sabadell tenim realment un problema en aquest sentit, en el temps que tardem per poder portar casos a judici?
Sí, molt. No funciona gaire bé. Els jutjats de Sabadell canvien constantment de jutges, no tenim una plantilla judicial que sigui estable i, clar, tot això enralenteix molt més la justícia aquí a Sabadell. No funciona gaire bé. Els funcionaris se'n van cap a Barcelona, no hi estan molt de temps, i la veritat és que funciona molt malament. I l'edifici judicial que tenim, que això és un edifici d'oficines, no té les garanties que tindria que tindre. Tenim una justícia aquí a Sabadell no de primera categoria.
I en aquest sentit, quins són els jutjats que pateixen més? És a dir, en parlava abans de violència de gènere, havíem parlat molt durant molts anys dels jutjats de família, no?, com uns dels que tenien més problemes a l'entorn de Sabadell. No sé ara mateix com estem i quins són els jutjats que realment van més col·lapsats.
Els de família estan una mica millor. Hi ha el 8 i el 9, que són de família, que abans teníem només un, ara tenim dos jutjats de família, però bueno, hem estat un temps que no hi havia jutge, que necessitava un reforç. Bueno, ara sembla que ja torna a estar una mica millor el jutjat, però encara presentes la demanda de mutu acord i trigues dos, tres, quatre mesos en tenir la sentència, no? I no s'ha de fer ni judici, només que es ratifiqui la parella, o sigui, tindria que anar-hi molt més ràpid, com passa a Barcelona. Barcelona estan, ells estan a Champions i nosaltres estem a la regional o a segona divisió B, no? M'entens? O sigui, hi ha una... La inversió que es fa a Barcelona no es fa a Sabadell.
Parlàvem d'aquests de família, dèiem que la situació estava millor. En la resta de partits judicials, quina és la situació? Bueno, en la resta de partits judicials, no, perdoni. En la resta de jutjats, no?, que tenim doncs, d'altres qüestions, parlàvem de penal, no? Quina és la situació?
Doncs la veritat és que és el que no funciona gaire ràpid. Tot això del... els judicis, la instrucció, el fet de que un jutge no estigui més d'un any, dos anys, bueno, són dos anys, em sembla el màxim, el mínim que poden estar, doncs això fa que no funcionen bé. I la veritat és que els cinc jutjats d'instrucció que tenim no estan a l'altura de la... que tinguem una ciutat com Sabadell, que té 200.000 habitants, no funcionen com tenia que funcionar. Està molt lent, no... Bueno, són d'aquestes coses que passen i que és un mal endèmic que tenim de sempre. I a més, tenim els jutjats del penal, que són els quatre jutjats que tenim, que abarquen a tota la comarca, que ve tot el partit judicial de Cerdanyola. Els judicis es fan a Sabadell i també funcionen molt malament. I només han d'assenyalar i fer judicis. Aquests no han d'instruir. I la veritat és que no. Ara hem tingut el penal 3, que ha estat... durant un any així, que ha estat fatal, que porta un enredeiment impressionant.
Clar, tot això genera... Digui, perdona.
Estan assenyalant judicis d'aquí a un any, o sigui que, imagina't.
Dic que tot això genera una sensació, entenc, d'inseguretat jurídica, no?, la persona que està pendent d'aquests judicis.
Clar, perquè la justícia, quan és lenta, no és justícia, no? Ja que, de qualsevol forma, que el jutjat no es fa justícia, sinó que s'aplica la llei... en la meva opinió, no? El que busca justícia no és molt difícil trobar a un jutjat. S'aplica una llei, és la que tenim, i ja està. Però sí, crea una sensació d'inseguretat molt important. El fet que tinguis, i a nivell econòmic, ja que parlaven del comerç i demés, el fet que hi hagi molts calés que s'estan reclamant al jutjat i que estan sense poder utilitzar-se perquè hi ha deutes i aquestes deutes triguen molt de temps en poder-se fer efectives, en executar-les, en embargar-les, tot això doncs genera encara més incertesa i més inseguretat. Quan tu tens una persona et deu 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 20.000 euros i vas al jutjat perquè t'ho puguin fer, bueno, que fas una sentència i que es jutgi això i que et paguin i veus que passen un mes i dos i tres i cinc i un any i dos anys i tres anys i quan tens la sentència l'has d'executar perquè aquesta persona no ho paga voluntàriament i et passes un any o dos més, doncs imagina't, no? Sí, crea incertesa.
I inseguretat, això que explicàvem, no? Pendents doncs, de veure com es resolen les situacions amb tot el que tot això comporta, no? Em parlava abans de l'edifici, no? De l'edifici judicial, que també té una part doncs, que entenc que els afecta de forma notòria, no? També. En quina situació estan en aquest sentit i com estan passant les calors? Perquè n'hem parlat molt, també, de l'efecte que tenen les altes temperatures en els jutjats.
Però... les altes temperatures, ara sí que la Generalitat ha fet una inversió important i ja l'aire condicionat ja està funcionant i estan acabant de fer tota la instal·lació, o sigui que això no serà problema. Però hi ha altres qüestions que no pot ser que un jutjat tingui la sala d'espera al carrer, m'entens? Quan passes per el jutjat i veus a molta gent que es passa tot un matí al carrer perquè no poden estar dintre, perquè hi tot això amb la Covid. Ara que no hi ha la Covid, el jutjat de guàrdia no et deixen estar, has de sortir fora. Els advocats sí que poden mostrar, però el ciutadano de a pie, quan es troba en el jutjat i va allà i li diu no, espera-se al carrer, i estàs al carrer, no hi ha bancs, fa dies que fa calor, dies que plou, doncs això no està bé. Un jutjat tindria que tenir una sala d'espera important perquè la gent pugui estar dintre, no tractar-los com es tracta, no, el jutjat. Llavors, és una qüestió, per dir-te la primera, no? Quan te trobes que vas al jutjat i veus això, dius, ostres, què està passant, no? Com és possible, no? És una administració, és un servei que tenien que donar, no? I la veritat, tenim quatre ascensors per pujar a 17 plantes hi ha la planta 17 i la 14 i la 15 o la 16 només amb un ascensor. Una, a la 9 només puja una altra. A la planta 2, a la 8, els altres dos. La gent s'equivoca, puja i ha de baixar. És un lío. Clar, per què? Perquè no està, l'edifici no està en condicions per ser un jutjat, que ja ha de tenir molt, molt públic i molta gent. És un edifici d'oficines que es va fer fa 20 anys, quan les mesures de seguretat no són les mateixes que ara.
Clar, i en aquest sentit hi ha un debat en el si de la conselleria. Ens explicava un dia la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, en aquest mateix programa, no?, sobre si l'edifici s'havia de remodelar o bé calia un nou edifici judicial. Des del Col·legi de l'Advocacia, què en pensen?
Doncs que volem un nou edifici, clar, jo penso que la Lourdes Ciuró també vol un nou edifici, el que passa que suposo que no hi ha calés i, bueno, és una qüestió econòmica el que no es faci, i també penso que hi ha partits judicials que tenen més necessitats encara que nosaltres, no? Quan vas a Rubí o vas a Martorell i et trobes el jutjat que et trobes, doncs entens que és normal que prioricen des de la conselleria altres edificis. El que passa que nosaltres aquí, doncs, ho patim molt, la veritat, ho hem de reconèixer, que necessitaríem un edifici nou.
Per tant, remodelar l'actual no seria la solució per molts canvis que s'hi fessin.
Sí, efectivament. El que passa que no podem, el dia a dia et requereix que es faci una inversió, clar, és necessari, perquè no podem estar així com estem. El Col·legi d'Advocats, el Servicio de Orientación Jurídica i les instal·lacions que tenim allà, bueno, són depriments, la veritat. La gent quan va allà no hi ha la intimitat, quan t'expliquen una cosa no es pot fer com de humana, no tenim una sala insonoritzada, bueno, no està molt malament, la veritat. Els espais que tenim són molt minsos.
I a tot això, què els diuen quan ho plantegen a la conselleria? Deia vostè, Lourdes Ciuró també deu voler un nou edifici, però no hi ha diners per fer-ho. Entenc que tenen via directa, no? Que el fet de que la consellera sigui sabadellenca i, a més, advocada, sí, i, per tant, hagi format part del Col·legi d'Advocacia, sí, segurament sí, clar, fa que la via directa sigui més fàcil, no?
Sí, clar, amb la nostra degana, ella, jo sí que té fil directe, i la nostra degana té fil directe amb la conselleria, i ho proposem, però clar, si no hi ha calés, no hi ha calés. I jo estic segur que l'Alguer Ciudad està fent tot el que pot perquè tinguem l'edifici.
En aquest sentit, quina seria l'altra reivindicació que em diria que realment els cal des del Col·legi de l'Advocacia, que veuen que realment necessita un entorn com és el de Sabadell, o fins i tot l'àmbit judicial espanyol, no? Perquè no hem parlat i ha sortit una mica de la digitalització, no? Que entenc que faria molt més fàcil allò que ens explicava al principi, no?
Clar, la digitalització aniria molt bé. Ja tenim el de justícia, que és l'aplicatiu per poder presentar escrits i demés, però clar, tot això només funciona ara a l'àmbit civil, laboral i contenciós administratiu, però l'àmbit penal no funciona todavía el justícia. Doncs estem com estaven abans, hem d'anar per fax a presentar els escrits, hem d'anar a la seu judicial i clar, tot això, la digitalització penal encara no hi és. O sigui, amb això t'ho dic. El que sí que tenim és un aplicatiu que funciona molt bé per civil, per laboral i per contenciós administratiu, però necessitem que ja funcioni també amb el penal i que els Mossos d'Esquadra, quan presenten l'atestat, ho facin a través de justícia i deixem d'una banda el paper ja d'una vegada, no? Però bueno, de moment encara no, això no ha arribat.
Doncs ho haurem de seguir també, ho haurem de celebrar quan arribi, també, òbviament, a tot el debat que hi ha a l'entorn de què ha de passar amb els jutjats de Sabadell. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat a Jaime Lapat, diputat tercer de la Junta de Govern del Col·legi d'Advocacia de Sabadell i advocat especialista en dret penal. Moltíssimes gràcies i que tingui un molt bon dia.
Molt bé, moltíssimes gràcies i bon dia per vosaltres també.